Renovemos las renovables. Punes us ofereix aquest espai.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Comencem amb dues dades inqüestionables. Avui fem el programa número 360 i avui també entrem a l'últim cap de setmana del mes d'abril. Segur que molts de vosaltres esteu enmig d'un cap de setmana llarg, perquè dilluns és 1 de maig, festiu, per tant, però ja sabeu que el Revolució no baixa les persianes, no fa ponts. Bueno, sí que el farem, però està, però com que es podeu recuperar sempre que vulgueu, realment. Arrenquem i ho fem amb els quatre motius que ja tenim a punt per impulsar el programa d'avui. Motiu número 1. Entrevistem una persona que porta 30 anys estudiant, reflexionant i divulgant sobre noves tecnologies i que avui arriba amb un nou llibre sota el braç, Todo vuelve a cambiar. Avui el professor Enrique Dans. Motiu número 2. A l'Hospital de Bellvitge han transformat els blocs de les UCIs per humanitzar-les. Què vol dir això? No us perdeu la conversa que tindrem amb responsables d'aquesta proposta, que segur que millorarà el benestar dels pacients de les UCIs. Se m'han anat quedant per dins, si tampoc cal entendre-ho. Motiu número 3. Voleu conèixer una professió de futur? Avui parlarem amb un noi que parla amb les màquines i que els explica què han de fer. Motiu número 4. Acabarem el programa fixant-nos en una història que forma part de la nostra vida quotidiana i que molts no coneixem. Sabeu d'on surt, com es gestiona i com s'actualitza l'etiquetatge de conservació a la indústria tèxtil? Avui parlarem d'un element clau pels nostres drets com a consumidors. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos! Avui estem contents de rebre al programa Enrique Dans, professor de l'àrea de tecnologia i innovació de l'IE Business School. L'Enrique és un gran divulgador de la innovació que té molts seguidors i és un home que va mitja passa al davant que la majoria per explicar-nos com serà la nostra vida d'aquí 4 dies. Enrique, benvingut, benvenido al Revolució, com estàs?
¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros, a pesar de que hoy se me ha roto el ordenador y tengo que estar aquí con el móvil en la mano.
Bueno, hauràs d'estar 20 minuts així, però ets un home sa i segur que estàs fort, per tant, aquí... Escolta, deixa'm provocar una mica, ja que ets expert en tecnologia i gran defensor de la tecnologia, nosaltres venim del Sant Jordi, i allà a Sant Jordi no hi havia res d'Amazon, llibres pel carrer, res d'e-books... Això és compatible, suposo, amb la tecnologia. Quina lectura en fas?
Sí, yo creo que es perfectamente... Lo que estamos viendo es un cambio de paradigma, es un cambio de modelo de tecnología, pero la tecnología sigue siendo perfectamente compatible con todo, ¿no? Yo creo que, y sobre todo, cada vez juega un papel más importante y más central en nuestra vida, ¿no? Si vamos fijando. También es curioso, porque siempre inspira miedos, pero yo creo que en general ja vamos aprendiendo a tratar con esos miedos.
Una de les teves últimes reflexions a la teva pàgina web, tu defenses pagar Elon Musk per tenir aquella famosa compte verificada a Twitter. No és una opinió molt compartida per altres persones, no? Per què ho defenses tu?
Yo lo que defiendo es que me gusta pagar por los servicios que me aportan valor. Y Twitter lleva muchos años aportándome mucho valor. Twitter para mí es, por un lado, un enorme canal de información con una relación señal-ruido muy buena, y por otro lado, un canal para difundir lo que yo escribo, ¿no? Entonces, a partir del momento en que se plantea que va a establecer un nuevo modelo y que una parte de ese nuevo modelo está basada en la verificación, a mí me parece adecuado. 8 dólares al mes no me parece un pago enormemente tal, considerando el valor que me genera, ¿no? Yo creo que el problema es dejar de hay mucha gente que sigue entendiendo la marca de verificación como una especie de, no sé, de privilegio, de espaldarazo de algún tipo, de un club, de, digamos, exclusivo. No me parece que sea eso. Simplemente, pues, lo que creo es que estoy contribuyendo a un servicio que al que me gusta pagarle porque creo que lo hace más sostenible.
Encara continua sent vàlida, no? Suposo que hi ha regla quan parlem d'internet i de xarxes i d'aplicacions que hem de ser com a mínim crítics amb totes aquelles coses que són gratuïtes, no? Que són de franc, no?
Sí, en general hemos aprendido que el modelo gratuito era el prevalente. De hecho, lo hemos hecho a un precio que ha sido muy peligroso. Hemos vendido un poco nuestra alma al diablo, si lo piensas, ¿no? O sea, realmente lo que diferenció la primera web, que era enormemente friki, solamente podías participar en ella si tenías un servidor y sabías gestionarlo, si sabías códigos, si sabías pues HTML, CSS, etcétera, etcétera, de la segunda versión de la web. Es que en la segunda versión de la web aparecieron todas estas compañías con modelos gratuitos, ¿no? Y a cambio, lógicamente, no eran gratuitos. A cambio, les entregábamos nuestros datos, ¿no? Esas compañías se han convertido en algunas de las más grandes del mundo. Pero ahora nos damos cuenta de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Hemos centralizado todos los servicios que valoramos para muchas cosas en una serie de compañías que realmente tienen un modelo que a muchos les vuelve hasta paranoicos. Yo he conocido a gente que se preocupa cuando deja el móvil encima de la barra del bar porque piensa que el móvil le puede estar escuchando. Imagínate a qué hemos llegado, ¿no? Pues creo que a lo mejor es el modelo, el momento de empezar a pensar en un cambio de modelo en ese sentido.
Ara parlaves de Twitter. Encara el continues defensant com una xarxa social amb molt futur per endavant? Està perdent pistonada després de l'arribada d'Elon Musk i altres xarxes que ara potser son más oportunidad, son mejores, ¿cómo veus?
Yo creo que es una red que sigue manteniendo un conjunto, un colectivo muy importante de usuarios y que Elon Musk seguramente la idea que tiene, o sea, el plan que parece tener es llevarse Twitter a un modelo de Web 3. Es decir, si de repente Twitter decide, por ejemplo, implantar un wallet criptográfico como forma de prueba de como verificación, digamos, de la cuenta, imagínate lo que sería esto, ¿no? De repente un montón de gente con wallet criptográfico y unida a lo que es el modelo de servicios de la Web 3. Para él, por otro lado, tendría mucho sentido, porque le permite verificar una cuenta, pero además le permite no revelar la identidad que hay detrás de esa cuenta, con lo cual, pues, no sé, un homosexual en Arabia Saudí o un disidente en China, pues no tendría un problema con esa verificación, ¿no?
Sí, pero tampoco un nazi a no sé on, ¿no?
Sí, efectivamente, pero podrías, digamos que no sabes exactamente quién es, pero tienes la prueba de lo que hace, igualmente la trazabilidad de lo que hace, con lo cual podrías implantar una medida, pues, no sé, a la hora de excluirlo, si quieres, podría hacerse otro wallet, pero es más farragoso.
Vale. Jo no sé tu, que estàs molt, sempre estàs molt al dia de tot, però no comences a tenir la sensació que és bastant complicat seguir el ritme de totes les coses que estan passant, o encara no hem arribat a aquest punt?
Es como si nos hubiéramos caído en un agujero de gusano, un agujero negro, ¿no? Entonces, te absorbe de repente vas a toda velocidad, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, o sea, para mí que llevo 32 años ahora en el IE dando clase de innovación, intentando hacer cosas que dan miedo y parecen complejas, intentando hacerlas sencillas, ¿no? Entonces es un poco lo que intento con este libro, ¿no? La cadena de bloques, por ejemplo, a muchísima gente le da auténtico miedo intentar entenderla. Las criptomonedas, una fama espantosa ahora para mucha gente, ¿no? Incluso hay gente que habla de estafas piramidales, cosas por el estilo. Pero son cosas que están aquí, están para quedarse y seguramente las vamos a ver en el futuro, con lo cual pues lo que tenemos es que ponernos las pilas lo antes posible y entenderlo, tratar de hacerlo algo sencillo.
Ara parlaves d'aquest nou llibre que es diu Todo vuelve a cambiar. Fa que uns 10 anys vas publicar Todo va a cambiar i ara és Todo vuelve a cambiar. I el futur cap a on canvia? Cap a on anem?
Bueno, al siguiente lo llamaré, no sé, no fastidies, Todo vuelve a cambiar otra vez. A ver, yo creo que coincide un poco con las dos oleadas, ¿no? La web 2.0, que se llamó la web participativa, el momento en el que Google parecía muy buena, parecía una empresa que realmente intentaba hacer lo mejor para sus usuarios, su lema aquel, ¿no? Don't be evil, ¿no? No hagas el mal. Y ahora coincide con una Google pues que realmente ya nos ha demostrado otras cosas, que sigue siendo muy útil, pero que se ha quedado atrás en otras, ¿no? Que incluso tiene a Microsoft por delante en algunas cuestiones de innovación, y que vamos a una de forma web dominada por lo que te decía, ¿no? Por la criptografía, por un lado, las criptomonedas, los NFTs, etcétera, etcétera, y por otro lado, por la inteligencia artificial, por el machine learning.
El subtítol del llibre és Com la web 3 revolucionarà el món tal i com lo conocemos. Abans de seguir, què és la web 3, pels que no sabem què és?
La web 3 es el resultado de superponer un protocolo adicional. O sea, si te fijas, todos usamos Internet a todas horas y, sin embargo, muy poca gente sabe lo que es el protocolo de TCP/IP. Los protocolos tienen eso, ¿no? Están ahí detrás y los usas y no te enteras ni siquiera de que están o no necesitas entenderlos demasiado bien, ¿no? ¿Qué pasa si colocamos un protocolo adicional, la cadena de bloques, por encima del TCP/IP y empezamos a archivar en la cadena de bloques todo lo que hacemos? Pues que la cadena de bloques se convierte en ese notario universal que hace que tú puedas confiar en un sitio. Puedes confiar automáticamente porque cualquier cosa que hagas en la red queda reflejada en la cadena de bloques, ¿no? Si creas algo en la web, lo creas con tu propia identidad, y tu propia identidad no tiene por qué darte la Google o tu empresa o la universidad o quien sea, ¿no? Te la puedes dar tú mismo y tener tu cuerpo criptográfico con tu propia identidad, que además almacena todo lo que vas haciendo. Entonces tú decides con quién compartes eso.
Parlem una mica d'intel·ligència artificial, perquè tu tens claríssim que hem de passar per aquí, sobretot les empreses, que si no s'adapten a fer servir intel·ligència artificial de manera normal, quotidiana, pràcticament la majoria poden tancar les portes. Així de clar ho tens?
Sí, realment estem en un moment molt parecido al que fue Internet en els dies. Jo durant els 90 intentaba por todas las formas posibles intentar convencer a las empresas de que o ir a cosas se convertían en empresas de Internet o desaparecerían, ¿no? Fíjate lo que ocurre hoy, ¿no? Si Internet no funciona en tu empresa, te vas a casa directamente porque no puedes hacer absolutamente nada. Se puede trabajar. Estamos prácticamente en el mismo caso, ¿no? O sea, estamos ante una tecnología que permite un modelo de automatización muy potente y que aquellas compañías que no se metan en él y que no desarrollen sus propios algoritmos y sus propios modelos de machine learning, pues se encontrarán una desventaja muy importante con respecto a otras compañías. Con lo cual, pues es el momento de empezar a probar, pero no de empezar a probar haciéndole dos preguntas tontas a ChatGPT, ¿no? No, empezar a probar realmente algo más ambicioso, entenderlo y entender cómo lo puedo integrar en mi cadena de valor, ¿no?
Ja sé més o menys què em diràs, però també m'interessa que m'ho expliquis. Per molta gent, tota la tecnologia quan és nova ens fa a tots una mica de por sempre, i això és normal. Va passar amb Internet en el seu moment, ha passat amb Twitter, ha passat amb qualsevol qüestió tecnològica, qualsevol xarxa, no? Està passant també amb ChatGPT, no? I una de les principals pors és: em traurà la feina. Jo em dedico a fer una cosa que la màquina la pot fer molt més ràpid i en alguns casos molt millor que jo, no? Aquesta por té fonaments sòlids o està basada sobretot en el desconeixement de com funciona realment tot el tema de la intel·ligència artificial?
Jo crec que en general el que te va a quitar el trabajo no es un algoritmo. El que te va a quitar el trabajo es una persona como tú que sabe usar el algoritmo mejor que tú. Es decir, eso es lo que ocurrió con Internet, eso es lo que ha ocurrido con muchas otras herramientas, ¿no? Si surge una herramienta y hay otros que aprenden a utilizarla y a sacarle partido, y tú no, pues lógicamente te quedas, es menos productivo, te quedas viejuno, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando ahora, no sé si has tenido la oportunidad de ver alguno de los dos vídeos que han sacado tanto Microsoft como Google con respecto a sus suites, a el Office de Microsoft y, sí, y el Google Suite? Es muy curioso porque, claro, tú le puedes pedir, oye, léete todo este hilo de emails, resúmemelo y sí, cuéntame lo que dice, ¿no? Claro, eso te hace mucho más productivo. Pero es que automáticamente le puedes decir, búscame ilustraciones para hacer una presentación. O incluso, hazme una presentación, ¿no? Entonces, la cuestión es intentar entender cómo de productivo puedes ser o cómo de, digamos, competitivo dejas de ser.
Pel que fa a l'ús, per exemple, d'intel·ligència artificial, de ChatGPT a les aules, a la universitat, tu com ho soluciones amb els teus alumnes, això?
Yo lo que intento es que lo usen lo más posible, o sea, intento, no te digo obligarlos, pero realmente ponerles temáticas de examen que sea muy lógico mirar en ChatGPT. Mis exámenes son a ordenador abierto, con lo cual, pues lógicamente lo que intento es que vean la lógica de preguntar a ChatGPT para utilizarlo, que no van a seguramente a copiar y pegar. Cuando copian y pegan normalmente lo notas perfectamente. Y veo la enorme diferencia que hay entre alguien que se mete y le hace la primera pregunta porque no lo ha probado demasiado, frente a alguien que sabe cómo preguntar. Y la gran diferencia es esa, ¿no? Entonces, es de donde extraes el expertise de uso es de usarlo mucho. Pasa lo mismo con otras tecnologías, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es una criptomoneda, pero llegado el momento de comprar tu primera criptomoneda, no sabes ni a dónde ir, ni cómo sacarla del sitio en el que la has comprado, por ejemplo. Te falta manejar las cosas un poco más.
T'ho preguntava també perquè he sentit moltes opinions de moltes persones de la universitat manifestant la seva incomoditat amb aquesta eina, no? Jo no sé si algunes vegades, la universitat potser està una mica massa ancorada en sistemes molt tradicionals i amb una manera de funcionar molt, molt, molt clàssica, no? Molt ancorada en el passat.
Pasa siempre, pero pasa siempre porque tenemos una cierta pereza mental ante algunos modelos. O sea, imagínate, por ejemplo, la incorporación del móvil en la educación. La incorporación del móvil en la educación es completamente necesaria. De hecho, el no haberlo integrado en la educación, el haber renunciado, es uno de los grandes problemas que nos ha traído, por ejemplo, las fake news, el hecho de que la gente realmente no sepa utilizar bien la tecnología para encontrar, por ejemplo, la información que necesita en cada momento, ¿no? Ese es un problema. Ocurre lo mismo con ChatGPT. A la hora de plantearte tu curso con ChatGPT, sabes que vas a tener que cambiar un montón de cosas. Porque una respuesta que ChatGPT genere literal, porque ya está en otro sitio de Internet, pues no tiene sentido preguntarla. Pues tienes que plantearte otro modelo de examen, una serie de cosas, ¿no? Y eso pues genera mucha pereza en el propio docente, que por otro lado está muy ocupado. Los docentes están muy saturados, los profesores en general están muy saturados de trabajo. Entonces es difícil pedirles que hagan el esfuerzo de adaptarse a una nueva tecnología.
Avui a la Revolució estem parlant amb l'Enrique Edans, que és professor de l'àrea de tecnologia i innovació de l'IE Business School. Parlàvem de professors o de sistemes ancorats una mica en el passat, però si mirem de cara al futur, tot això, i tornem al tema de les pors, tot això de l'intel·ligència artificial, creus que algun dia s'escaparà del control humà, com ens han explicat tantes i tantes vegades a través de novel·les i pel·lícules de ciència-ficció?
No. Realmente estamos muy lejos de esa posibilidad.
Bueno, un moment. En realidad, estar muy lejos no es que no arribi, es que estem lluny, que son cosas diferentes.
Sí, pero quiero decirte que no tenemos una... O sea, el problema es el nombre. Si tú le llamas inteligencia artificial, estás partiendo de la base, primero, de que es inteligente.
Y que no es.
No es inteligente. No lo es. O sea, se trata de una recombinación estadística muy sofisticada con tus datos, pero no es inteligente ni tiene conciencia de sí mismo. Si lo llamas artificial, estás suponiendo que es algo que efectivamente, pues, no sé, se ha creado de... No hay nada más natural que nuestros propios datos. Que viene algo y lo recombina, ¿no? Entonces tienes que darte cuenta de que realmente estamos ante un modelo estadístico que, pues eso, que es capaz de desarrollar aprendizaje, pero que no pasa a tener una conciencia. Eso no se crea de noche a la mañana. El modelo con el que estamos trabajando no es capaz de crear eso.
Del 0 al 10, quant t'interessa a tu, per exemple, viure o entrar o fer activitats al metavers?
El metaverso me parece muy interesante y me parece que es inevitable. O sea, creo que vamos a un modelo en el que desarrollaremos una Internet que sea, pues, inmersiva, tridimensional, con un modelo de uso de ese tipo. Lo que ocurre es que lo que nos han vendido no es el metaverso. Nos han vendido es un videojuego un poco glorificado. Vale. Es decir, nos han dicho, bueno, pues métete aquí, acepta estos términos de servicio y vas a poder hacer aquí lo que te deje hacer esta compañía. No, perdona, eso no es un metaverso. Para ser un metaverso tiene que ser como lo que fue Internet en su momento. Puedo llegar aquí, en mi servidor, y puedo hacer lo que quiera. Incluso, fíjate, iba a decir lo que quiera si sea legal, pero durante un tiempo pues, puede haber cosas que ni siquiera están reguladas o no son legales, ¿no? Pues eso no se puede hacer dentro de los términos de servicio de la plataforma de la compañía. Eso es lo que ha intentado, digamos, Meta o Zuckerberg para construir su propia plataforma y seguir poniéndonos reglas, pero no es el metaverso, es decir, tenemos que seguir.
Hi ha una cosa que tenen en comú metavers, intel·ligència artificial i totes aquestes noves tecnologies, que és que es desenvoluparan a un nivell tan exquisit que al final resultarà molt difícil discernir què és real, què és veritat del que no ho és, no? Per exemple, passa ara amb algunes fotografies, es poden reproduir, clonar veus de persones, imatges, vídeos, que són falsos, que no són reals, però que fan dubtar de si això és veritat o no. Si no sabem què és realitat i què no ho és, acabarem amb el cap com un timbal, no?
Sí, o sea, es un poco el humano multidimensional. Si quieres, plantéate, por ejemplo, qué pasa con una persona que no está muy satisfecha con su vida, ¿no? Vale. Que tiene un trabajo que no le gusta, que no está muy contento consigo mismo, o con sus relaciones o con lo que sea, y que cuando entra en un videojuego en el que además tiene una interfaz inmersiva, pues puede ser el héroe que salva a las princesas y mata a los dragones, ¿no? Hombre, pues o sea, a lo mejor desconectar a esa persona del metaverso es complicado, se vuelve complicado, ¿no? Que tenemos que educar en eso.
Doncs avui hem estat reflexionant sobre totes aquestes noves tecnologies, les oportunitats, els perills i tot plegat al voltant d'intel·ligència artificial, de metavers. Hi ha moltes més reflexions del seu llibre, Todo vuelve a cambiar, i hem estat parlant una estona amb Enrique Dans. Moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Com serà la Catalunya del 2030?
Quédate així, quédate aquí, amb mi.
Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
If my life is for rent and I don't.
Dediquem els pròxims minuts a parlar d'una iniciativa d'aquelles que reconforten. L'Hospital Universitari de Bellvitge ha transformat els 64 box de la unitat de cures intensives i per explicar-nos una mica més en què consisteix aquest canvi és amb nosaltres el doctor Francesc Esteve, que és cap de secció del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Què tal, com estàs?
Molt bé i moltes gràcies per la invitació.
I el Rafael Justel, que és cap de l'àrea d'infermeria de malalts crítics també de l'Hospital de Bellvitge. Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Què ha passat a l'Associació de Bellvitge?
Doncs el que ha passat ve de... perquè això en alguna ocasió hem hagut d'aclarir, ve d'abans de la pandèmia, és a dir, que tota la iniciativa que ara exposarem ràpidament ja ve d'abans de la pandèmia. I per posar un context, jo conec la tecnologia multisensorial arrel d'una experiència pròpia, que és que jo tinc dos fills amb un trastorn de l'espectre autista i arrel de... precisament conèixer les sales multisensorials que es fan servir per trastorns de l'espectre autista, trastorns del coneixement, pacients amb demència, pacients amb alteracions neurològiques, doncs en un moment donat, això estem parlant de l'any 2018, doncs juntament amb el Rafa vam dir per què no pensem en aplicar això amb els pacients que estan ingressats a unitats de cures intensives. La idea sorgeix d'aquí.
Perquè, clar, jo, per sort, he estat poc en contacte amb una UCI. Quina seria la diferència fonamental? Com estan els pacients ara amb una UCI? És un hospital, és una habitació més o menys normal, amb tota la tecnologia que demanda una unitat de cures intensives, i què més?
Doncs la diferència està en que intentem fer d'un ambient molt hostil, com és una UCI, amb molta tecnologia, molts aparells que mantenen, controlen les funcions vitals, però també mantenen funcions vitals dels pacients. Intentem buscar un entorn molt més amable, molt més confortable, que ens ajudi a reduir les complicacions, les seqüeles que els pacients acaben tenint al llarg de la seva estada a la UCI.
Clar, perquè això és important. Molta gent es pensa, vas a la UCI, et curen i te'n vas a casa. Molta gent té seqüeles post-UCI que són de quin tipus, les més habituals?
Clar, l'ingressar en un hospital i en una UCI concretament té el seu cost. És a dir, apliquem tècniques per cuidar i per curar els pacients, que són molt invasives, i en un ambient que és absolutament agressiu. L'hospital i concretament les unitats de cures intensives. Una de les seqüeles que veiem, seqüeles o patologia, de fet, que veiem és en el propi pacient quan està ingressat, són situacions de deliri, d'al·lucinacions, d'agitació psicomotriu, que anomenem, és a dir, el pacient queda absolutament desorientat, no tots, afortunadament, però sí que després d'uns dies d'ingrés, amb totes les tècniques que apliquem, inclosa la medicació que apliquem perquè el pacient no tingui dolor, perquè estigui analgesiat, doncs això afavoreix aquests quadres de deliri i d'agitació. I després, en el pacient, quan ja ha sortit de la UCI o de l'hospital, doncs té el que podem es descriu així com un síndrome d'estrès posttraumàtic, és a dir, com si sortís d'una situació catastròfica, que pel pacient ho és, el fet d'ingressar en un hospital o en una unitat de cures intensives. Amb aquestes tècniques intentem pal·liar tota aquesta situació.
Entrem una mica en matèria, aleshores. Tot això que estaves proposant abans, com es concreta després amb el benestar del pacient, tant durant l'estada a l'UCI com després?
Al final el que pretenem és això, és mitjançant un sistema tecnològic que combina so, imatge, color i vibració també als llits, intentem reproduir entorns amables, escollits moltes vegades pel propi pacient i que permeti realitzar totes les cures, tot el tractament que nosaltres com a professionals fem sobre el pacient amb aquest suport i també fem participar la família d'aquesta eina. No? Un altre factor molt important a destacar és que incorporem un professional a l'equip com és el terapeuta ocupacional, que era una figura que assistia als hospitals però que no està integrat al propi equip d'intensius, i d'aquesta manera el que intentem és afavorir la seva rehabilitació i la seva recuperació. No només centrant-nos en la seva millora, no? De la malaltia, sinó també en que tingui les menors seqüeles possibles i major supervivència.
Què ens hem d'imaginar, per exemple? Has parlat de color, de sons, de vibració del llit, fins i tot, no? Per exemple, jo ara mateix m'ingressa a l'UCI, a mi m'encanta el mar i m'encanta nedar. No sé si és informació útil per vosaltres perquè jo estigui més còmode dins d'aquella UCI.
Ho és, perquè la idea és apropar l'entorn, és un dels projectes, és apropar l'entorn dins de l'entorn hostil, que és una unitat de cures intensives, un entorn conegut pel pacient. L'exemple que tu poses, sí, per exemple, el sistema de sala multisensorial que hem implementat a la UCI, bàsicament és un software que sincronitza estímuls, com deia el Rafa, lumínics, mitjançant unes llums LED que hem instal·lat, que s'han instal·lat a cada box, a cada cubícul, una pantalla de televisió que el que fa és reproduir imatges que són editades, algunes ja són continguts creats, però algunes, com deia en Rafa també, es poden ser editades fins i tot per la pròpia família, i un sistema que sincronitza el so amb estímuls vibroacústics, és a dir, amb una plataforma vibratòria que està instal·lada en el llit. Això es demostra, aquesta, el que s'anomena és la propiocepció, que és la sensació, ara jo estic assegut i sé que estic assegut tot i que tanqui els ulls, és un estímul que es demostra i es comprova que acompanya i que pot acompanya molt amb el pacient per, com deia abans, per poder-se orientar, per fer que tot aquest entorn sigui una mica, o sigui, més amable pel pacient.
En el meu cas hi hauria una llum blava, unes onades o mar a la pantalla...
O directament, en primera persona, pots anar navegant, que ja hi ha continguts d'aquestes característiques, per això ens fa gràcia que ens ho citis, perquè pots anar a la proa d'un vaixell i vas surcant el teu...
Clar, al darrere de tot això no només hi ha intuïcions, al darrere d'això hi ha ciència. Se sap, es veu que això funciona, que millora la situació dels pacients, no?
Hi ha en un entorn que en entorn hospitalari hi ha, en l'entorn d'unitats d'aguts de crítics com les nostres hi ha poc, se sap, per exemple, hi ha experiències amb la musicoteràpia, però una evidència absolutament de que aquest tipus d'estratègies en unitats de cures intensives tinguin valor no n'hi ha. I, de fet, és una de les nostres reptes és precisament crear evidència científica enrere de la implementació d'aquesta tècnica.
Sí. Doncs, escolta, Déu no vulgui que cap dels oients ens està sentint hagi d'experimentar això, però sí, toca, per la raó que sigui, doncs com a mínim té aquest avantatge, que no sé si es pot quantificar en quin tant per cent millora la recuperació, això ens ho de la ciència al cap de molts anys i de moltes persones que hagin passat per allà, però que està clar que és un avantatge per millorar la situació tan a dins de la UCI com després a fora, gràcies a aquesta sala multisensorial en aquestes box, en aquestes UCIs de l'Hospital de Bellvitge. Moltes gràcies, ha sigut molt interessant i visca la tecnologia que ens millora la vida i que ens fa a tots estar una mica millors, eh?
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies per donar-nos visibilitat.
Gràcies.
Sense contradicció no hi ha evolució. Si no hi ha contradicció, no hi ha demà. Hegel. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Better than, better than this. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best.
I ara al programa volem parlar amb un noi que té 23 anys, ho dic bé, això?
I
23?
Tant, i tant.
Perfecte. El Pau Martí Felip, com estàs?
Bon dia a tothom.
El Pau fa una feina que fa, no ho sé, fa 3 anys que existia aquesta feina?
Home, doncs no, no existia.
No existia?
Aquesta feina.
I dos?
Bueno.
Perquè estem filant molt prim, perquè és una feina que segur que molta gent avui la descobrirà que existeix, fins i tot, no?
Sí, sí, totalment.
Ara veurem de què estem parlant. D'entrada, tu ets graduat en comunicació audiovisual, suposo que vas fer la carrera per una sèrie de motius i acabar fent, no sé, guions o tele o el que fos, no?
Bueno, jo el que he volgut ser tota la vida és degustador de flams, però, evidentment, fins ara no s'ha donat l'oportunitat i jo sempre he estat treballant en el tema de l'edició de vídeo i la tecnologia.
Ok.
Amb una vessant més creativa, que crec que és on puc aportar més valor.
Però arriba un dia que la teva feina comença a canviar i va, anem directament al gra, perquè si no se'ns acaba el temps. Ara et dediques a fer què? Programa prompts, que dius, molt bé, què vol dir programa prompts?
Sí, ara estem treballant com a prompt engineer en una empresa que es diu Raona, que Raona és una empresa de transformació digital tecnològica, que ja fa un temps que està treballant en aquest ambient de transformació digital i, sobretot, ara molt més enfocat degut a les demandes dels clients amb intel·ligència artificial.
Val. I la teva feina és enginyer de peticions?
Sí, el meu dia a dia el que consisteix és programar aquestes peticions, o sigui, parlar amb la intel·ligència artificial per una gran necessitat i una gran varietat de projectes, perquè el que el client ens demana, donar-li solucions i posar-hi una mica com de una cosa és entrenar a l'intel·ligència artificial i l'altra cosa és donar la petició adequada per comunicar d'una forma correcta les coses que volem nosaltres expressar perquè la intel·ligència artificial ens entengui.
Val, per tant, el que has de dir, li has de donar unes instruccions per aconseguir un objectiu, però clar, les instruccions han de ser molt
clares,
molt definides possibles perquè la intel·ligència artificial finalment faci allò que tu li estàs demanant, no?
Clar, consisteix en formular aquestes peticions de forma clara, específica, eficient, perquè la intel·ligència artificial entengui allò que necessitem nosaltres i allò que li estem demanant. I perquè imagineu-vos que som una mica els entrenadors de futbol, no? Som com el Xavi, que el que he de fer és donar instruccions als nostres jugadors perquè la intel·ligència artificial aconsegueixi fer de la seva manera possible totes les prompts i tot el que volem fer per aconseguir marcar els gols.
A més, suposo que cada intel·ligència artificial també demana una mena de parlar diferent, no? Suposo, no li pots parlar igual al ChatGPT-4 que no sé què. Que
totalment.
Que sigui, no?
En cada intel·ligència artificial pues, tenim diferents maneres d'adaptar-nos i diferents maneres en què elles entenen les nostres paraules en llenguatge natural.
Ara, si entres una mica a Instagram, veus una quantitat abassegadora de persones que et diuen et dono els 5 prompts més importants perquè el tal funcioni millor i tal. No? Bàsicament vindria a ser una mica això. Fins i tot comença a haver-hi llibres, no? També, però jo no li veig gaire sentit a fer un llibre, una cosa que un dimarts és d'una manera i el dilluns és d'una altra millor i més avançada, no?
Sí, una mica és com, imagineu-vos el programa Encantador de Perros, Doncs amb la idea aquesta d'encantador de màquines per aprendre a parlar i establir unes comunicacions de fluides amb l'intel·ligència artificial.
Posa'm un exemple d'un prompt, per exemple, senzillet, eh?
Per exemple, nosaltres no, parlem en llenguatge natural, no? Aquests prompts són fets amb llenguatge natural i, per exemple, en lloc de dir dissenya'm una imatge bonica, per exemple, que algú podria pensar, nosaltres donem prompts molt més específics. Això és un exemple super, super bàsic, però que s'entén, i dir, crea una imatge amb una posta de sol a la platja, amb una palmera a la dreta i una parella caminant per l'aigua a la banda esquerra. D'aquesta forma, nosaltres, aquest és un prompt molt senzill, però el que fem és aconseguir que resultats molt més precisos, perquè la intel·ligència artificial entén molt millor aquest tipus de prompts. I d'aquí podem anar a resultats i prompts super molt més complexes, de 8 línies, de paraules, de paràmetres, de relacions d'aspecte i moltes altres coses.
Hi ha un límit de línies?
No,
pregunto, vull dir...
No hi ha un límit.
Vas dir, mira, la parella, una que sigui rossa, amb els cabells rinxolats i que tingui un piercing a l'orella dreta, no, podria servir fins
clar,
aquí?
Clar, totalment.
Clar, quan més especifiquets, més s'assemblarà, però per amb aquest prompt que ens has posat d'exemple, si poses el mateix dos cops, sortirà diferent el resultat, ja, no?
Cada cop que nosaltres posem un prompt a la intel·ligència artificial, encara que sigui el mateix, surt de dues formes diferents. Tenen resultats diferents perquè la intel·ligència artificial no és un Q&A que cada vegada que nosaltres li formulem una pregunta ens dona una resposta, sinó que cada vegada té la creativitat per inventar-se una imatge diferent o un text diferent.
Com us ha après a fer això?
Nosaltres, bueno, jo sempre he estat molt interessat en el tema de la tecnologia i jo, bueno, autodidàcticament m'he anat formant al mateix temps que estudiava comunicació audiovisual. I a partir d'aquí vaig poder entrar com a editor de vídeo a Raona i de pas, pues, com degut a les ofertes que ens anaven venint de clients que volien començar a fer coses amb intel·ligència artificial i apostaven per Raona, nosaltres hem acabat exercint aquesta professió de prompt enginyer.
I és una, suposo que és una professió que cada vegada té més sortides professionals, perquè és el que dèiem, fa 3 anys no existia. No?
Totalment. Ara, bueno, ara no veiem moltes ofertes al mercat, perquè és una professió molt innovadora, però estic segur que si veiem d'aquí 2 mesos, 3 mesos, 4 mesos, hi haurà una oferta exponencial de gent que demanarà aquests perfils, perquè la intel·ligència artificial, la societat anirà aprenent de les coses que es poden fer amb intel·ligència artificial i cada cop es necessitaran més perfils d'aquest estil.
I en el cas que tu, pel que m'ha semblat entendre, tu ets autodidacta en aquest sentit, suposo que també d'aquí poc hi haurà centres de formació i maneres d'aprendre-ho, això d'una manera més normativitzada, d'alguna manera, no?
I tant, hem vist com ja s'estan creant els primers màsters i els primers cursos de formació, però sempre és veritat que un curs, algú com que va tan ràpid com la intel·ligència artificial, els màsters, a vegades, o les carreres en la universitat, no estan tenint aquesta velocitat que està tenint la tecnologia. I per crear una carrera normalment necessita un procés de creació de contingut, etc., que triga molt més que quan aquesta tecnologia, quan s'implementi la carrera, aquesta tecnologia hi haurà millorat i hi haurà noves formes de fer les coses.
Deixem que pregunti una tonteria fora de guió. Tu ets educat amb la intel·ligència artificial? Li dius, sisplau, fes això, i quan s'equivoca li dius, oh, t'has equivocat, torna a intentar-ho, sisplau.
Home,
o no.
I
o,
tant.
O pares, perquè a mi em passa, ho tinc tan ficat a dins del cap que demano, sisplau, una màquina, que li és igual, li dic, sisplau, si no li dic, no?
És que hi ha vegades que fins i tot fan les coses tan bé que et surt donar-li les gràcies, que et surt dir-li, ostres, va, torna-ho a intentar, que no es fa... Que... Depèn de com et genera el contingut i et genera aquest accelerador de contingut, a vegades pues, a mi em surt donar-li les gràcies perquè m'acaba de fer una feina que abans feia en 2 hores, me l'acaba de fer en 5 minuts.
Amb això, és que et faria tantes preguntes, però tornant al tema de fer un prompt, no? Que és aquest seguit d'ordres que li dones a l'intel·ligència artificial per obtenir un resultat que pot ser un logo, un dibuix, un text, un guió, vaja, el que sigui, no? Què és millor? Dir-li, fes un text que compleixi aquests paràmetres. 1, tal. 2, que tingui 8 paràgrafs. 3, que cada paràgraf tingui com a molt 5 ratlles. 4, que... O no. Que eviti molts adjectius i molts no sé què.
Clar, el millor és el que estàs dient. Ser totalment precisos i concrets, perquè la intel·ligència artificial entengui el que li estem demanant. I cada cop que siguin més concrets i cada iteració que fem, ella sabrà millorar i aprendrà de les coses que abans no ha fet bé, per exemple. Hi ha vegades que la intel·ligència artificial comença a desbiaixar i comença a dir coses de tonteries. Doncs nosaltres li hem d'argumentar i dir-li unes pautes perquè segueixi i que faci les coses de la forma de que nosaltres volem.
I a nivell d'usuari, que som moltes de les persones que fem i que escoltem el programa, estem en aquest nivell o una mica per sota fins i tot, ens en recomanes alguna en particular per jugar una mica més enllà del xat GPT-4 perquè també té les seves limitacions, no?
Sí, jo recomano la intel·ligència artificial Midjourney, que és un servidor de Discord que tots podem fer servir i tots podem començar a experimentar imatges, a fer imatges, i que és molt fàcil, no? Els prompts que li estem donant són molt senzills, molt curts, i els entén molt bé, i és la meva preferida entre les intel·ligències artificials de creació d'imatges.
Què estàs pagant per això?
Estàs pagant.
Ah, va començar sent que podies entrar i provar quatre cosetes, però ara ja directament no pots ni fer
això. Bueno, cal pagar, però crec que és una inversió per tot el temps que t'estalvies, sobretot corporativament, amb empreses, que és el que estem fent, no? Nosaltres estem generant aquest contingut per a algunes empreses que, per exemple, ajuntaments que necessitaven crear vídeos automàtics amb imatges d'alguns llocs determinats. Doncs nosaltres estem aprofitant aquesta intel·ligència artificial per poder crear els vídeos automàticament i que no hi haver de reduir costos i que puguin de reduir costos en fotògrafs, en localitzacions, en espais per anar. És una forma d'automatitzar la creació de contingut que ara està sent com un canvi i una revolució.
Pau Martí Felip, enginyer de peticions. Primera vegada que ho diem, això, al programa. Moltes gràcies.
I tant, a vosaltres.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Indústria 4.0.
Entrem a la recta final del programa i ho volem fer parlant d'un tema que segur que us sorprèn. Tots comprem roba, tots rentem la roba i, per tant, en principi, tots fem servir allò de què ara parlarem. De què estem parlant? Doncs a això dediquem els últims minuts del Revolució. Donem la benvinguda al programa a la Núria Aymerich, secretària general de la Fundació Indústria. Què tal, com estàs?
Molt bé, bona nit, què tal?
Per cert, abans de començar, 20 segons i que siguin, com va anar el dia de Sant Jordi? Primera vegada que sorties a signar llibre?
Bueno, perfecte. O sigui, m'ho vaig passar molt bé, un dia preciós. Sant Jordi és una passada i tothom amb roses, llibres... Jo crec que és el dia en què es transmet més amor, no?
Sí.
És preciós. I jo m'ho vaig passar d'allò més bé, signant llibres, comprant llibres, compartint visions, coneixent autors, lectors... M'ho vaig passar molt bé, va ser molt maco.
I a banda, a mi em passa, no sé si tu, una mica orgullós del país, també?
Jo n'estic molt.
Què dius?
Em sembla que no hi ha programa que no ho digui.
Ostres, quina barbaritat, que és això de Sant Jordi, no? Que no fan ningú més enlloc.
Mira, hi havia un autor al meu costat que venia de Madrid i em deia... ¡Qué fuerte!
És que flipen.
¿Y por qué no lo haces tú una semana? ¿Y por qué no resistiríem?
No.
No resistiríem i perdria la gràcia.
Ah.
I ella, clar, i em deia, és que és molt fort. I jo li deia, és que és preciós. I em deia, és que m'agrada tant. I jo, ja, no n'hi ha per menys.
No hem vingut a parlar de Sant Jordi, tot i que evidentment havíem de parlar-ne una mica, perquè la Núria ha vingut acompanyada de la Marta Castells, que és... A veure si ho diré tot, perquè això és molt llarg, Secretari general de Texfor, que és la Confederació de la Indústria Tèxtil, també la representant del Consell Intertèxtil Espanyol de Ginetex, i després també formes part de l'Associació Internacional per l'Etiquetatge de Conservació Tèxtil, és així?
Sí, efectivament.
Ho he dit tot bé, perfecte.
Tot bé.
Molt, primera prova superada. Déu-n'hi-do. Escolta, per què hem portat a la Marta? Parlem de què?
Parlem d'etiquetatge de les prendes de roba que fem servir, que vestim o que tenim a la nostra vida, i ens sembla que és fonamental que tinguem consciència del coneixement que ens dona aquest etiquetatge per tenir cura dels nostres teixits, no? Dels nostres productes, perquè tenim una indústria aquí, a Catalunya, en aquest país meravellós que deies, en el nostre país, tenim una indústria que fa productes de tèxtils de molta qualitat i cal tenir cura d'ells. I aquest etiquetatge ens explica moltes coses i, com veureu amb la Marta, ens en pot explicar moltes més.
Marta, com a representant de Ginetex, per què és important Ginetex, que la majoria de nosaltres no sabem què és, no?
A veure, Ginetex és l'organització que regula i promou aquests símbols de conservació tèxtil, que estem parlant d'aquests simbolets que trobem a les etiquetes.
Una planxa,
el rentat, l'assecat, sí, exacte. Llavors, quan nosaltres comprem una prenda, hem de saber, ens han de donar les indicacions com rentar-la, com planxar-la, com assecar-la. I això ho posen els fabricants. Llavors, aleshores, sense aquestes indicacions, no et podríem tenir la cura adequada de la roba que nosaltres comprem.
Tot això està estandarditzat? És igual a tot arreu? O les etiquetes que jo tinc aquí a Catalunya són diferents de les que hi ha, no sé, a Kènia?
Aquests simbolets que nosaltres coneixem, que són els que regula i promou Ginetex, que també estan sota una norma ISO, la 3758, aquests són els majoritàriament utilitzats a nivell mundial. Excepte Estats Units, Corea del Sud, Austràlia i Nova Zelanda. Però la resta del món utilitzen aquests símbols.
Els tinc aquí al davant, són aquests, te'ls ensenyo. Oi?
Exacte, són aquests cinc.
Que el primer és el del rentat, que és com aquesta gibrella amb una mica d'aigua, no?
Exacte.
Però i el triangle? Què és el triangle?
El triangle és el blanquejat. Que aquest, a veure, al final d'aquests cinc símbols hi ha el rentat, el blanquejat, l'assecat, el planxat i el rentat professional.
I sempre en aquest ordre, a més a més.
I sempre han d'estar sempre en aquest ordre. Bàsicament, els consumidors el que coneixem més és el rentat i el planxat.
Perquè
ni l'assecat. A vegades hi ha símbols que dius, què és això? Perquè hi ha alguns que et diuen assecar en horitzontal.
Això és per la llana.
Però som llaners. Tenim un país llaner, que tenim productes i teixits de la millor llana. Per tant, bé, hem d'evitar posar-ho a l'assecadora i que ens quedem sense. Per tant, també ens explica això, l'etiquetatge de fer-ho bé.
Com que la majoria de nosaltres, una vegada, el primer cop que et compres una peça, ho mires i després ja no ho mires mai més, perquè ja en principi te'n recordes.
No ho mires o talles les etiquetes.
Que molta gent, jo no ho faig això, però molta gent li molesta el tema de l'etiqueta. I després una altra cosa, que hi ha etiquetes eternes que t'expliquen la vida i miracles que no s'acaben d'entendre ben bé en 14.000 idiomes, no? Però aquí estem parlant d'aquests que són els més o menys universals, estandarditzats. Això ho pot fer si qualsevol fabricant s'ha d'apuntar a algun lloc, ha de demostrar que allò que aquella etiqueta que està fent servir és adequada al teixit que t'està venent.
A veure, l'etiquetatge està regulat per cada país. No tenim una normativa d'etiquetatge conjunt. Aleshores, hi ha aquests símbols comuns que intentem que tothom entengui. Sí que és veritat que, depenent del país, per utilitzar aquests símbols, com que estan registrats, requereixes d'una llicència. El fabricant necessita pagar una llicència per poder-los utilitzar. Dependrà del país i dependrà de moltíssimes coses, però no, hi ha una normativa tècnica darrere, no només de l'ordre d'aquests cinc símbols, sinó de com utilitzar-los, una definició que, clar, els fabricants ho han de saber. I la veritat és que a vegades sí que hi ha un cert desconeixement, i part de la nostra tasca és aquesta, no? Intentar promoure l'ús correcte d'aquests símbols. No només que el consumidor els sàpiga, sinó també el fabricant.
Clar, perquè no és una qüestió simplement anecdòtica. Si jo rento malament una peça, la faig malbé, no me la puc tornar a posar, i estic fent un flac favor a la sostenibilitat ambiental, no?
Exacte.
Perquè dius, mira, això fa un dia que ho tinc, ho he rentat malament, i no me'l puc tornar a posar. S'ha acabat.
Exacte.
He fet un desastre des del punt de vista sostenible, no?
A veure, aquests símbols els que t'indiquen és unes recomanacions de màxims. És a dir, si et posa a rentar 40 graus, és màxim 40 graus. Nosaltres sempre recomanem, per exemple, que renti amb una temperatura inferior, doncs, per intentar malmetre la roba. Però sempre, des dels anys 60, de l'any 60 i pico, que s'estan utilitzant aquests símbols, intenten contribuir a tenir un món més sostenible i no fer tant mal al planeta.
El futur de tot l'etiquetatge per on passa ara mateix? Perquè a mi m'interessaria saber, per exemple, com s'ha fet aquella peça que jo m'he comprat. No sé si es pot saber, sí, o no, a través de l'etiquetatge. Eh?
Mira, ara a Europa s'està treballant amb moltes directives i reglaments en el camp del tèxtil, i una d'elles és aquesta. No? L'any passat es va publicar l'estratègia de tèxtil de sostenibilitat europea, que ara s'està treballant amb les diferents iniciatives, i una d'elles és homogenitzar la regulació de l'etiquetatge, per una banda, i llavors, per l'altra, és també crear un passaport digital de producte. Dintre d'aquestes dues iniciatives, doncs, el que estem treballant és poder tenir una traçabilitat del producte des de la fibra que s'ha utilitzat fins a que es posa a la botiga, saber tot el trajecte que...
Va, perquè ara mateix jo només poso made in Taiwan, made in no sé on, i dius, va, molt bé, però no sé com, de quina manera, qui ho ha fet, no?
És que d'alguna manera estem treballant per fer que la traçabilitat ens informi també de les persones que han elaborat. Com és aquest lloc de treball? Són nens que estan elaborant aquest producte en una altra part del món? Per tant, la traçabilitat informa de tot.
Ai, que
als americans
els costarà molt, acceptar aquestes
no,
normes.
No, els nostres fabricants no. Els nostres no. I nosaltres...
Sí, sí. Alguns fabricants.
Alguns fabricants que no són els nostres, els costarà molt. És el seu problema. Nosaltres treballem per una indústria i tenim una indústria sostenible, neta, i que compleix amb els principals ODS, tenint en compte que la sostenibilitat...
I els drets humans bàsics, en alguns casos,
no? I tenint
casos,
en compte no? que en aquests ODS hi ha els drets humans. Clar. I, per tant, hi ha el treball digne i hi ha les condicions de treball adequades, no? Per tant, aquesta traçabilitat de producte que estem treballant des de Genetex ens informarà de tot aquest procés, que jo crec que això interessa moltíssim, moltíssim al consumidor final. I a tots nosaltres, els ciutadans, hem de saber cada producte que fem servir, d'on ve, com ha estat elaborat i què podem fer amb ell i com el podem tornar a reutilitzar, com tu deies, no?
Doncs la propera, ara segur que tothom, quan posi a rentar la roba, mirarà l'etiqueta d'una altra manera diferent, veurà que hi ha feina al darrere, que s'ha pensat, que no és el resultat de l'atzar i que allà s'hi diuen moltes coses molt importants i que n'arribaran de noves que encara són més importants. Núria Marta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Acabem el programa i ho fem amb una frase de fa molts segles, del filòsof Plató. Diu, la persona sàvia voldrà estar sempre amb qui sigui millor que ella. Mireu qui teniu al costat i a veure si se diu o no se diu. Gràcies, equip, gràcies, oients. Fins a demà, diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Rugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo.
La transició energètica és el futur. Per això cal escoltar tothom qui la farà possible a la seva terra. Cal dialogar per evitar conflictes entre les energètiques i el món rural. T'ho expliquem a renovemoslesrenovables.com. Now girl, I remember everything that you claimed. Said that you were moving on now. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when it came around. Should've known better that you were gonna make me cry. And I was breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, cause in time, you will find.
I told you, yeah.